37 minuts del matí. Eduard, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Josep Maria, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Ricard, bon dia, bona hora. Ramon, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Per la part que li toca amb en Ramon, diguem-ne per la part familiar, ahir va ser nomenat cronista oficial de Sitges Joan Ill. I en Joan Ill va recordar en el seu discurs d'agraïment a l'Ajuntament, a part de l'agraïment a la corporació, perquè va ser aquesta una concessió otorgada per unanimitat, el record a Rafael Casanova, ex-cronista oficial de Sitges, i ja ho recorda Josep Manuel Soler, de qui en Joan Ill recordava sempre que cada vegada que feia una... Vinga, vinga, va, endavant, endavant, i que en Josep de l'Eco sempre l'havia esperonat a seguir. Escriu a l'Eco en Joan Ill des de... Ens ho va deixar apuntat, és des del novembre de l'any 70.
Por ahí.
O sigui que, comptin vostès...
I després 40... se'n va anar a l'Emili i escrivia algunes cròniques des del Sàhara, estava... Sí.
Doncs des de l'any 70 en endavant.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Enhorabona i endavant, que fa una bona feina.
Merescut.
Molt bona feina.
Merescut.
I tant.
Sí.
Quan el que va tenir la idea de fer-ho, tothom ens hi va pujar el carro, però
ràpidament.
També ho va apuntar i en Joan, en Roland Sierra, que va ser l'instigador d'aquesta iniciativa ciutadana, que ha plegat un munt de firmes en el sentit creient, Josep Maria, d'un reconeixement merescut i d'una feina d'aquelles que no només cal conservar, sinó que cal continuar.
Sí, senyor.
Perquè a hores d'ara, poques persones hi ha que cada setmana apunti algunes i moltes qüestions històriques que
poques,
si no, quedarien
poques o una.
Per això dic poques, per allò de dir que no, sí. però la memòria històrica està en aquella pàgina setmanal per moltes raons,
el tom per casa.
Sí, és així mateix.
Està ben assabentat, la Joana,
No li agrada i se n'ha preocupat
i com ell va defensar de les històries petites, les persones que no surten en els titulars dels diaris, però que han treballat per Sitges.
Jo volia recalcar això.
Això.
És molt important, els seus escrits són de les petites coses que passen sense importància i en tenen més a vegades que les grans, com les persones humils, i ho feia amb educació i amb humilitat i modestia.
Ho fa.
Parlem de tota la trajectòria. I això és molt important. Mai amb ego, en un país que actualment els egos s'obren, i ell sempre amb aquella educació, modèstia i amabilitat. Això és molt important de recordar, sense faltar mai a ningú. És molt important, perquè en el món del periodisme a vegades s'ha arribat a uns extrems que per ser notícia es falta aquella persona, la seva dignitat, i això no és bo,
La postveritat.
Sí, la seva veritat, la seva. Ja et dic, Josep Maria, la seva. La de que l'escriu, creu ell.
Vam fer postveritat la setmana passada.
Ai.
Esclar, perquè vàrem dir que Joan Ill seria cronista oficial de Sitges, i efectivament ha estat cronista oficial de Sitges.
Era anunciat.
L'únic que quedava per saber si era per unanimitat o no, però gairebé també era un 99,99% de possibilitats que el veredicte fos unànime.
Era
un clam. Va ser.
Era un clam.
Un clam.
El camp va ser un clam.
Va ser un camp.
El ple.
Per una... Sí. Vaja, n'ha passat més d'una vegada, però no passa sovint. I menys quan s'ha de parlar d'una persona. S'ha de decidir l'entorn d'una persona, però així, així ho van demostrar.
La veu popular, des de que en Roland la va, ho va publicar, va anar ràpid, molt ràpid, a fer-se'n ressò de
tot. Es veu molt fàcil, això.
Sí. I
llavors, quan a la primera vas veient que ja està. Bé,
són doncs coses que desitgem a la setmana, quan surt de l'Eco, veure el que diu en Joan. Moltíssima gent, de veritat.
Home, mira aquest article mateix de la casa de Sabitat.
Sí. Ah, sí, molt bo, molt bo. M'ha fet recordar
aquesta casa que
Maldonado,
que molts no, que molts no coneixíem habitada, i que
quina casa, perdona? El carrer Sant Francesc, de casa seva.
Quants anys fa que aquesta casa està?
Allà t'ho explica.
Allà ho explica tot fil per randa,
allà t'ho explica tot.
I explica la història de la casa, de la família, la família que vivia quan es va traslladar al carrer Sant Bartomeu, en sembla la família.
Però encara estan raons, més de 40 anys més, i 50 també, sí, sí, molts.
Molts,
tu que no havies nascut, ja estava tancat ja. No, m'estàs mirant així, tu no havies nascut i estava tancat, ja t'ho dic jo això.
Aviat em farà 52 que vaig néixer, o sigui que potser...
Més de 50 més.
Ah, més de 50, doncs,
segur.
Tu mateix.
Segur, no, és veritat.
No, escolta'm.
Que hi havia allà.
Ara no sé si creure més en Joan Illo o tu. Però bueno.
Bueno.
Home, jo als anys tampoc no sé exactament, però vull dir...
A tu ja et crec, ja. A tu ja et crec, de vegades, ja.
De vegades! T'ha especificat molt bé.
De vegades només, eh? Vull dir, no, no sempre, eh? Però ja tu...
Tu agafo això, eh? Agafo,
perquè jo recordo qui vivia allà. Sí, sí. Recordo qui vivia.
El davant hi vivia el Perea.
Vivia el mestre de l'escola allà.
Els Perea.
Va viure allà. A davant.
A davant.
Deia. Sí, i ara que anys, en Valen
Montgai... No sé els anys, però moltíssim...
En Valen Montgai ensenyava unes fotografies on es veu un cub.
Sí. Sí, hi ha un cub pel carrer es veu.
Mirant a l'esquerra.
Bé.
Que porta la rajola aquella antiga, marró.
Antiga, sí. I penseu que si anéssiu a les immobiliàries i preguntéssiu la quantitat de gent que van a preguntar amb els pas dels anys quin preu tenia aquella casa...
Segur.
I una altra història seria...
Mira,
I els recupes que no preguntaven que van haver de tapiar la porta.
Ara per casa amb un preu que portarà molts records de sitgetans, i aquesta suposo que n'ha parlat en Joan de ben segur, però aquesta sí que es deu record de molts. Perquè ara ja no hi són. El niu. Es ven. O almenys estan els portals immobiliaris. O el que queda del niu, perquè saben vostès
quins,
que era...
Quins nius? Perquè sí, n'hi ha hagut 3 o 4.
L'antiga casa pairal,
la casa,
que, que ha estat reformada completament.
La masia, cas, la masia.
La masia.
La masia.
La casa de l'avinguda, sí, de Navarra.
Antiga,
és una altra.
És una altra. Però jo et refereixo al què... A Can Gràcia Munté, on anaven els gegants, baixa.
Sí.
Que vostès se'n recorden, al niu.
Però també han fet cases...
I anaven a la plaça de Gràcia Munté, allà tenien la masia.
També. Doncs no parlo d'aquesta, parlo de la casa de l'avinguda de Navarra.
On vivien últimament les germanes, la Carmencita Gràcia Munté.
Doncs, si algú la vol comprar...
Que prepara la cartera.
Home, no? Es ven per 10 milions d'euros.
No està malament.
Van fer una gran reforma, per això, eh?
Ja. I tant si és enorme.
Fa uns quants anys...
Fes Guardiola.
Abans de que construïssin...
Fes Guardiola.
On hi havia...
Ara mirarem la butxaca, com anem.
A veure com anem. Mirem el que falta.
I si algú de vostès...
Preguntarem si tenen canvi.
I si algú de vostès... Si algú de vostès sent curiositat per allò de dir, a veure com és, com se'n van a un portal d'aquests de venda immobiliària, i podran veure totes les fotografies de l'interior de la casa, amb totes les habitacions, etc., perquè es ven per aquesta quantitat. 10 milions.
De totes formes, vaig dir una cosa. A Terramar, a part d'aquesta casa que estàs dient, es venen moltes cases. Moltes.
Una altra cosa és que...
Passa que no es posa la renta.
Cosa és que paguessis 10 milions per una casa amb l'urbanització tal i com està i tot allò.
Sí, perquè el jardí que hi havia, el niu que tenia el jardí, sí, aquelles pistes de tenis, piscina, tot el que tenia, es va urbanitzar tot amb blocs de pisos, tot al voltant, i la casa niu la van reformar completament. De fa 20 anys aquí, o 15 anys, no era el que era aquella casa. Tot es va reformar.
Doncs ho dic perquè és una casa d'aquelles que segurament a més d'un li portarà molts records, perquè evidentment havia format part del paisatge tradicional de Sitges en moltes ocasions, i per tant, doncs només perquè quan la veus allò dius, ai, infocassa o no sé què, tal, mira, allà hi ha...
A més, tot al davant no hi havia res de cases, i ara ja fa uns anys que van fer unes cases familiars, tot està, ha quedat completament voltat de cases.
Mm-hmm.
Ha canviat molt.
Bueno, perquè la... Jo nascut a Terramar i conec la història aquesta, bueno, aquesta i moltes, no? Que, això que estic dient, que
quan havies estat a l'hotel, quan vivia...
No, jo vaig néixer a Terramar.
Vas néixer a Terramar.
Jo estava de portes amb una... I vaig néixer allà, jo. O sigui, per això que tu conec aquest tema, i aleshores vull dir totes aquestes cases que estic dient, que estan en venda, moltes que us penseu que no estan, però estan, perquè, bueno, doncs la gent quan arriba... la gent gran, vull dir que ja pues, se'n van i queden els fills, pues, igual no poden fer front a tots els gastos que hi ha.
Allò que deien abans, els hi cau la casa sobre.
Sí, clar, sí, és lògic. I també aquesta gent que tenien aquestes cases, que abans tenien unes empreses que anaven força bé i anaven d'això, avui en dia també la feina que tenen per tirar endavant.
Sí.
Tot això pues, es va dient de que bueno, hi ha moltes... torres que efectivament estan en venda, t'ho dic jo, moltíssimes més que pensaves, moltes.
I les germanes García Monté totes han desaparegut, totes.
Sí, home.
L'última va ser, em sembla, la Carme, la Lolín, va ser l'última, que molt gran, la Lolín, però el morí el doctor Puig Lacalle, que vivia allà amb la Carmencita, llavors, clar, tot això ha anat canviant.
Sí, sí.
No, però és que aquestes famílies, Ricard, jo conec...
Les grans famílies
pues, han arribat, pues, això, quan els grans pues, sí, o les empreses que tenien no funcionaven com tenien que funcionar, pues, per exemple, a Macalla, vull dir, jo, però al costat mateix de Macalla, a davant n'hi havia un dels cavalls, com es diu això?
Un tio vivo d'aquests?
No, un tio vivo.
Un hipòdrom.
Un hipòdrom petit, n'hi havia el tennis, jo feia de Cádiz, llavors agafava, passava el rulot allà, això, bolera.
Allà a Terramar va ser la primera bolera.
I vam fer una olimpiada, en aquelles èpoques, sí, una olimpiada vam fer. Sí, sí. La bolera, no és com ara que és tècnica, no, hi havia una paret al darrere que tens que posar darrere perquè sortien les boles per tot arreu. La feina que hi havia, ell jugava el tipus allà i la vida allà. Jo recordo, sí, home, recordo perfectament. I bueno, bolos, la ping-pong, tennis, després èpica, sortien els cavalls que venien, que tenien els cavalls allà sobre, i venien per la tarda i sortien, jo recordo perfectament, pues tot això, ara, aquella zona que passo per davant ja en xalets, està venut perquè...
Són altres generacions.
Oh, exactament, els fills ja no poden fer front al que tenien que fer i s'han tingut que
vendre. Ni pensen d'aquesta manera els fills.
Pues jo tampoc.
Avui dia es viatja molt, actualment ja fa molts anys que es viatja molt i la gent...
I Ricard, per fer front amb una filla d'aquestes
grans... Ricard, costa molt ara pensar amb una, diguem-ne, amb un xalet amb hipòdrom, amb un xalet costa molt pensar en això.
El manteniment d'això és molt...
Tu saps el manteniment a quin nivell? Llavors, tu penses una cosa. Per exemple, aquesta classe de gent que estic dient, anirien xòfer, majordom, ama. Ama vol dir que els nens parien una vegada i a l'ama d'anar igual.
No t'entenem.
Minyones, cuinera. Vull dir,
escolta, jardiner.
Jardiner, bueno, n'hi havia allà, manteniment. Si eren ells de família 10, n'hi havia 30 per d'això. Ara, a veure, on està això?
Sí.
És impossible.
Sí, sí,
això encara trobaràs algunes cases
forma,
així.
Forma part d'una època,
Per la Costa Brava encara trobaràs algunes així, per la Costa Brava.
I que venien un mes abans a treure els draps dels sofàs i tot això, a posar a mordre la casa. Perquè els senyors poguessin venir un mes abans venien
exactament,
a Palau.
Però si vas per la Costa Brava, per la part de Segaró, per allà encara ja existeix aquesta classe.
Home, ara per sempre n'hi haurà d'això, però t'estic dient que les èpoques aquelles n'hi havia bastant.
Encara en deu haver algunes,
però hi ha minories d'això ja ara. Minoria, no veuràs gent amb un cotxe i un xòfer. Veus alguna vegada tu un xòfer? Abans es veia que veies els cotxes i el xòfer veies, no? Ho veus algun ara?
Sí. Pues alguns se'n veu.
Pot haver-hi, clar, evidentment que sempre n'hi ha, però ja va canviar molt.
A més, aquesta gent, no vol, al fer-se les distàncies curtes, Sitges ha quedat massa proper de Barcelona, massa proper. Llavors, alguns d'aquests, jo sé, que s'han anat cap a la Costa Brava, perquè queda molt més llunyà de la gran ciutat i tenen més intimitat.
Sí, però el clima no és el mateix.
No, ja ho sabem.
En absolut.
Ja ho sé. I ni la Cerdanya tampoc, però existeix això també encara allà. Per què? Per la intimitat, Intimitat, perquè, és clar, les distàncies s'han fet molt curtes. Les distàncies, abans, per exemple, d'anar de Barcelona a Vilafranca, imagina't tu, no? O vindre a Sitges, no? Hi ha la distància.
Sí, i jo també el que vull dir és que la zona que era d'allà, i hi ha molta gent que
Terramar,
viu que no sabem qui viu.
Ja vol dir que no.
No ho sabem. No. Allà va estar en Cubal i en Di Stéfano en una casa, quan vam estar vivint aquí Sitges, que fitxats pel Barça, i ningú ho sabia fins que van anar a jugar un partit aquí al camp de Sitges.
Vaig estar-hi jo, el Cubal, vaig veure jo això.
Doncs els dos vivien aquí a Terramar. Sí, vull dir que hi ha moltíssima gent que viu aquí que no sabem ni
qui.
No,
però tu des de l'anonimat més absolut.
Però en aquelles èpoques també faig una cosa, la gent es desplaça d'una forma facilitada, perquè tu portes moto, portes coses. En aquelles èpoques que portava la bicicleta, si tens la bicicleta
i l'autopista.
Vull dir que ara també està molt més a prop.
Els botons de Terramar anaven amb bicicleta,
correu, l'autopista. Pensar que al veure l'autopista hi ha molta gent, el que diu Josep Maria, unes cases com vas passejant entre el Vinyet a Terramar amb uns muros molt alts i cases que semblen fortificades pràcticament. Clar, no saps qui viu, però és que l'autopista ha donat per poder viure aquí en un anonimat i estar a Barcelona en un moment, o estar a l'aeroport, que és el que els interessa.
No, però jo parlo de sempre,
Jo també conec gent
de la colònia
sí. Que avui en dia que els conec i tal i qual, que els veig i els saludo i tal, i a vegades que es pregunto, efectivament, s'han quedat, s'han jubilat, s'han quedat aquí Sitges a viure ja, abans que la segona habitatge aquí Sitges, s'han quedat aquí, jo Maria, ja
s'han venut de Barcelona
i ja s'han quedat aquí a viure tal i qual, o bé els fills s'han quedat al pis de Barcelona i ells viuen aquí perquè de Sitges a Barcelona és el que dius tu, amb el tren o amb el cotxe estàs 25 minuts,
i molta aquesta gent
aquí, Sitges,
del golf no surten, perquè això jo quan estava bé a la Creu Roja i fèiem l'Open de golf, parlaves amb ells com feien l'Open, com estava allà i parlaves de Sitges i aquella gent, molta gent dinar,
no, sí, sí. Tot el golf, no els feia falta la vida de poble, no els feia cap mena de falta.
De casa seva el golf, de casa seva. I els ja deies, parlaves coses de Sitges, un restaurant, un pintor, i no ho sabien. Anaven del golf.
Ni els feia cap falta.
No, del golf a casa seva, no. El golf.
I abans de dir-ho.
Home, el jardí de Can Garcia Montaguer, si es pugui fer una rua,
Hombre,
a mi,
i hort.
Perdona, Eduard. A mi totes les tertúlies em venen de gust, però em portes de carnaval parlar d'una casa de 10 milions d'euros i parlar de la colònia i parlar de gent que no els interessa el poble, que estan tot el dia al golf, com s'ha dit d'aquí.
No, jo la meva...
No parlo de tu, no. Vull dir, no sé si estem perdent el temps parlant, no ho sé, em dóna la sensació
que és carnaval, això,
d'aquest 14 de juliol s'ha passat el 18. Què vols que et digui?
Un carnaval especial aquest any,
I en canvi tenim aquí el Tom. Tenim aquí el Tom, un carnaval, hem tingut una elecció d'una reina, infantil, hem tingut un quinto sensacional al Retiro, Paperet ja està tremolant perquè tot surti bé el dijous, és demà passat, i aquí estem perdent el temps parlant de 10 milions d'euros. Escolta'm, els portem 10 milions d'euros a la butxaca, que no, però és que
la gent veterana, què diu dels Paperets joves? Què dius?
El què?
La nova generació dels Paperets.
Pues endavant.
Endavant, home. Paperets és com...
Però vull saber el que diguis tu.
El Paperets...
A mi les deves que m'ho diguin, tot m'ho puc. Això, el que m'interessa, el que diguis tu, això.
No, Paperets és com la vida mateix.
Sí.
Que es neix, es viu, i es mor i es continua.
Ah, vale.
I ja està, és la vida.
Les noves generacions funcionen bé, no?
Clar que sí. Gent jove, l'altre dia parlava amb uns que tenien 24, 25, 26, 27 anys, l'edat que teníem quan ho vam engegar.
I els papers d'aquest any, on te llencen els papers?
A tot arreu.
Ja ho veurem.
A la plaça Catalunya, a tot arreu.
Es munta una façana que
ja... Dues tones i mitja. Aquest any vaig una mica perdut jo,
Dues tones i mitja de Paperets serem previst llançar enguany.
Jo vull donar una notícia de carnaval,
És que jo vaig una mica perdut.
Si em permeteu.
Bona o dolenta?
Realista.
Que ets monàrquic, realista, monàrquic.
O del Madrid, monàrquic. Realista.
Quan facin un referèndum per la monarquia, ho sabràs. Faig un referèndum per la monarquia, ho sabràs.
Digui, per favor, la notícia realista.
Que estic d'acord amb el que ha dit el Ramon, de totes les activitats que n'han fet. Vaig estar a la presentació de la reina, impressionant la quantitat de gent que hi havia, però les persones que estaven treballant allà em van fer unes confessions que ja ho sabia, i em va, la veritat, s'ha de dir. Els treballadors del Prado, que perteneixen a la Fundació, fa 11 mesos que no cobren de l'Ajuntament. 11 mesos. Sabeu que la Fundació, el president de la Fundació és el senyor alcalde, i el vicepresident, el president del Prado. El 50% ho paga el Prado, i el 50% la Fundació. Doncs aquests senyors fa 11 mesos que no cobren. I el Casino Prado, serveis prestats a l'Ajuntament, la subvenció del 2016 encara no l'ha cobrat. I aquella gent estaven allà treballant un dissabte i un diumenge a la tarda perquè fos el carnaval lluït, que tothom aportava dintre la seva dignitat i el seu esforç la seva aportació. S'ha de reconèixer que aquella gent estan fent molt pel carnaval, eh?
Fas bé de dir. Totes les entitats passen, eh? Perquè el...
Sí, sí, no. Jo dic aquesta perquè m'ho van dir.
Sí.
I m'ho van dir. Ja que vas a la ràdio, digue-ho, sisplau.
Fas molt bé. I si volen, acabem el titular a partir del que ens havien dit. Aquí no cobrarà ningú, malauradament, fins que no es liquidi la fundació, i un cop es liquidi la fundació, que no serà fins que s'acabin les obres, aleshores s'han de fer els números i aleshores aquestes persones que farà un any i escaig que no cobren la part de la fundació, suposadament cobraran. Que no és cap consol, eh? Perquè tothom, diguem-ne, allò en veu alta o en veu baixa, dic que això és un... Vaja, que això és un desastre. Ei, que els treballadors són bona gent, perquè uns altres se'n van a l'advocat i fiquen algú de cara a la paret.
Sí, perquè això es va aprovar en un ple, la fundació. Es va aprovar. Sí, ben fet o mal fet,
sí,
no ho
sí,
sabem.
Sí,
aquí
però,
ja no entro jo.
No. Eh? Però, per descomptat,
però legalment es va fer en un ple.
De la mateixa manera que ens trobàvem els responsables del retiro, i ara al retiro li ha caigut al damunt, òbviament, bona part de la programació que queia en el Prado, d'actes culturals, etc, que no es pot fer, i llavors a veure com ho encaixem tot això... El retiro sabent que tens el cinema llogat també una empresa, però que a la vegada tens aquesta obligació.
I sabent que part de l'obligació tens la necessitat.
Ah, exacte.
I que amb la necessitat neix l'obligació. Perquè si no hi ha necessitat, a lo millor l'obligació dius, maco, ja t'ho faràs.
Sí.
Però com que hi ha la necessitat, hem d'adquirir l'obligació.
Malament. I el missatge que deixen les entitats, que si no fos per tot aquest patrimoni que gestionen les entitats, no es farien ni la meitat ni la quarta part.
No, perquè no s'ha creat cap espai públic.
Exacte.
No s'ha creat. A més, tot espai públic ha de tenir llicència d'activitats, ha de tenir serveis, perquè quants espais hi ha aquí Sitges, jo en conec dos, que les sortides d'emergència no són. I serveis, perquè el primer que et demanen serveis, per exemple el Prado el dissabte amb la delecció de la reina només van obrir una porta a la central, a la del carrer, per què? Perquè per controlar la gent,
sí,
perquè
sí,
hi havia
sí.
Una quantitat de gent impressionant i l'aforament, hi van haver ratos que van dir prou, aquí no entra ningú, més ja. Perquè, esclar, actualment
sí,
la seguretat...
Com pot passar el dia de les xatonades, que el retiro també són més de 500
o 600,
o sigui,
el dijous gras...
Un disbarat de gent...
Aquí no es tracta ni de Prado i el retiro, es tracta que hi ha una sèrie de seguretat i s'ha de respectar, perquè no passa mai res, vol dir que passa algú...
Però posar sobre la taula l'esforç que fan totes aquestes persones.
Aquella gent estan dissabte i diumenge a la tarda i 11 mesos sense cobrar, home, és que això s'haurien de fer mirar ben bé... sent una cosa que es va aprovar per un ple.
Doncs no hi ha més solució que la que...
I les obres aquestes del Prado, en quin programa tenen de temps d'això? No han dit res.
Se sap quan es comença.
I aquesta tampoc se sabia quan es començava, perquè Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Ara s'ha començat.
4 anys per començar.
Perquè es va fer un abans projecte, es van equivocar en el abans projecte, es va fer el projecte...
Perquè ara que estem en Carnaval i és època de mitja broma, al Prado no sabien com començarien les obres i a la biblioteca encara no saben quan les acabaran de debò per obrir. O sigui que...
Vaja. Escolta, tenim una reina molt guapa, una reina infantil també molt guapa, i veureu quin carnestoltes ens sortirà. Ja ho veuràs.
Sí, senyor.
I tots al carrer ho superarem tot. Malgrat els recorreguts i els impediments que ens posen.
Doncs espera't l'any que ve. Dimarts que ve
ja arribarà.
Per mar.
Dimarts que ve. Ja parlarem de l'arribo. Ramon, gràcies.
Bon carnaval a tothom.
Bon carnaval.
Gràcies, Eduard. Gràcies, bon dia. Tornem en 5 minuts.
Cada dia, al matí amb nosaltres.